Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit els avancem en titulars algunes de les informacions que amplien tot seguit en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu que obrim parlant que la Paeria de Balaguer ha celebrat aquest dilluns un ple extraordinari on s'han debatut les al·legacions presentades a l'aprovació provisional de les ordenances fiscals del 2025. En el ple s'ha acordat, entre d'altres, no aplicar el 8% de recàrrec de la taxa de residus al petit comerç. A banda d'aquesta qüestió, amb la que obrim l'informatiu, en tractarem d'altres que us avancem tot seguit, també en forma de titulars. A comarca destacarem que el Consell Comarcal de Noguera recollirà porta a porta els arbres de Nadal naturals dels quals passat festes els propietaris vulguin despendre'ls. La recollida es farà el divendres dia 10 de gener. Ager instal·la 2 desfibriladors externs. Aquesta mesura busca garantir una resposta ràpida i eficaç davant d'emergències sanitàries i millora la seguretat de tots els veïns i visitants. Consum a iniciar la campanya Per Nadal tot es cuina a foc lent, per posar en valor el consum reflexiu, crític i sostenible en aquesta època de l'any, en què els consumidors fan una major despesa. D'altra banda, en l'àmbit de successos, parlarem que els Mossos d'Esquadra detenen un home per sostreure aspersors a la Noguera. Entre setembre i novembre va sostreure 1.050 aspersors a Algerri i Albesa. I prop de 90 anys de presó per narcotràfic per a 31 persones vinculades a 3 clans familiars de Balaguer. En l'àmbit cultural, destacarem que el Teatre Municipal de Balaguer ha estat escenari aquest dissabte del Cagasoca i l'arribada de les Llamineres. D'altra banda, aquest cap de setmana passat s'han pogut veure a l'Escola Pia els Pastorets. I a comarca parlarem que Cubells ha celebrat aquest dissabte el seu mercat de Nadal. Castelló i Farfany ho va fer aquest diumenge. Pel que fa a l'àmbit esportiu, destacarem aquests titulars.
Parlarem de l'empat a 1 del Club Futbol Balaguer en l'últim partit de l'any, disputat aquest diumenge contra el Terrassa, un partit molt marcat pel vent. També tindrem espai per parlar del juvenil del Club Futbol Balaguer, que perdia 3-1 a Sant Cugat i és QE. I també tindrem espai pel bàsquet per la derrota del Teixidor Associats en el partit disputat aquest dissabte contra el Pia Sabadell per 49-59. El Q2 Consultors, en canvi, aconseguia una valuosa victòria per 47-54 a la pista del CC de Barcelona.
Totes aquestes informacions ampliades al punt de les 7 a l'edició tarda de l'informatiu. Fins llavors, que acabin de passar una molt bona jornada de dilluns. Aquest dilluns, a les 2 de la tarda, s'ha celebrat un ple extraordinari on s'han debatut les al·legacions presentades a l'aprovació provisional de les ordenances fiscals del 2025. Les al·legacions no es van poder debatre en el ple ordinari d'aquest mes de desembre, celebrat el passat dijous dia 19, ja que fins divendres hi havia temps per presentar al·legacions. En el ple extraordinari s'han debatut les al·legacions presentades pel grup d'Esquerra Republicana i per la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya. En el cas d'Esquerra Republicana, proposava en les esmenes que no s'apliqués un augment lineal del 8% de la taxa de residus a certs locals d'activitat professional, serveis i venda al detall, per l'impacte desproporcionat respecte al volum de residus que generen. En aquest punt, l'equip de govern ha vist bé la proposta i no s'aplicarà aquest augment en aquest tipus de locals i, per tant, veurà la taxa congelada. També respecte a la taxa de residus, des d'Esquerra Republicana, qüestionament el nou concepte de tarifa per cada habitatge sense subministrament d'aigua, de 65,40 euros, i proposaven un valor més ajustat de 44,69, basat en els costos repercutibles. Des de la Paeria no comparteixen aquest càlcul fet per Esquerra Republicana i no ha prosperat l'al·legació, perquè no es justifica ni tècnica ni jurídicament, segons ha explicat la Pera en cap Lorena González. Pel que fa a les al·legacions presentades per la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, es va demanar, entre d'altres, incorporar una bonificació per a les empreses que ja tenen un gestor de residus, un punt que s'ha desestimat perquè, segons la Paeria, és difícil de controlar per falta de recursos.
Però segurament també tindrà unes oficines i segurament que també tindrà papers, tindrà tintes, tindrà llapisos i tindrà residus que no estan contemplats en aquests gestors de residus. Per tant, necessitaran també de la nostra, del nostre servei de gestor de residus. A més, que no tenim recursos suficients. Primer, per saber quines empreses han de tenir gestors de residus i no, quines en tenen i quines no, i llavors això podria caure en un problema de que alguna empresa que està fent servei de la gestió de residus municipal no estigués aportant aquesta taxa i l'estigués utilitzant. No? També hi hauria aquí una mica de greuge comparatiu.
Pel que fa a la nova ordenança fiscal que regula el recàrrec del 50% de l'IBI i que l'equip de govern proposa aplicar als propietaris que tinguin més de 4 habitatges i que aquests portin 2 anys o més tancats, Esquerra Republicana també va presentar una al·legació en relació al concepte d'immoble desocupat i el proposaven redefinir, especialment que el període de desocupació es pot interrompre per circumstàncies com la transmissió onerosa de la propietat o l'acceptació d'una herència. Des de l'equip de govern han explicat que el rebut es genera amb data de 31 de desembre i que en aquest període l'habitatge continua tenint un primer propietari i que s'ha de fer càrrec d'aquest rebut.
És a dir, el que nosaltres volem és que es paralitzi, o sigui, que una vegada ha canviat de propietari un habitatge, sigui aquest nou propietari el que comença de zero, que no assumeixi les recàrregues de l'IBI de l'anterior propietari. Per tant, entenem que és el mateix. Hem modificat una mica el text perquè, independentment que sigui per causa onerosa, per herència, pel que sigui, no? Vosaltres ho especificàveu una mica més, amb més paraules, representa. Jo crec que amb aquest paràgraf final, que al final la resta, si no m'equivoco, és tot igual, amb aquest paràgraf final queda incorporat doncs, aquest reset o aquesta posada a zero davant d'un nou propietari i que no assumeixi un nou propietari el recàrrec de l'IBI de l'anterior. Això seria, llavors s'acceptaria parcialment, s'accepta el fons, però s'ha transcrit de manera diferent.
En el darrer ple de l'any també s'ha donat compte de l'aixecament de la suspensió del decret d'alcaldia número 2024-0698. En compliment i acatant el dictamen 538/2024 de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, de data de 16 de desembre d'aquest any. En aquest sentit, recordem que el Comitè d'Empresa de la Paeria va demanar una reunió extraordinària i d'urgència per abordar el contingut del dictamen i que informava desfavorablement sobre la revisió d'ofici instruïda per l'Ajuntament de Balaguer per declarar la nul·litat de ple dret del decret d'alcaldia del mes de maig, pel qual s'aprovava el calendari laboral per a l'any 2024. Després de saber-se aquesta resolució, el comitè també preguntarà com es procedirà amb el compliment de l'acord del calendari laboral d'enguany. D'altra banda, també s'ha donat, dins del ple, llum verda a l'adhesió de la Paeria de Balaguer al contracte de l'acord marc de l'ACM del subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya. En l'àmbit de comarca destaquem que l'Ajuntament d'Àsia ha instal·lat 2 desfibriladors externs automàtics als nuclis de Corçà i Sant Josep de Font de Pou. Ho fa amb l'objectiu de millorar la resposta davant de possibles emergències cardíaques al municipi.
La instal·lació d'aquests dispositius és especialment rellevant per Àger, un municipi que forma part de l'àrea bàsica de salut de Balaguer i que compta amb servei mèdic només entre 2 i 3 dies a la setmana. Aquesta realitat fa que la presència de desfibriladors a les zones més allunyades del territori sigui clau per garantir una atenció ràpida i efectiva en cas d'una aturada cardíaca. L'alcaldessa d'Àger, Mireia Burgués, ha destacat la importància dels primers minuts després d'una emergència d'aquest tipus, ja que són determinants per a la supervivència de les persones afectades. Burgués ha explicat que disposar d'aquests equips no només suposa una millora en la seguretat dels veïns, sinó també un pas endavant per construir una comunitat més preparada per afrontar situacions d'urgència. En aquest sentit, el consistori també ha avançat que té previst organitzar sessions de formació per ensenyar a la població com utilitzar correctament els desfibriladors. Aquestes accions formatives s'orientaran a fomentar la participació dels veïns i veïnes i promoure una resposta més eficient en situacions d'emergència. A més, l'alcaldessa ha avançat que l'any vinent es preveu adquirir nous desfibriladors per instal·lar-los en altres nuclis del municipi. Aquesta acció s'ha dut a terme a través de la contractació de l'Associació Catalana de Municipis i ha tingut un cost de 3.000 euros, finançats íntegrament amb recursos propis del consistori.
D'altra banda, també dins d'aquest bloc comarcal, destaquem que el Consell Comarcal de Noguera recollirà porta a porta els arbres de Nadal naturals, dels quals, passat festes, els propietaris vulguin desprendre's. La recollida es farà el divendres dia 10 de gener. Els municipis on es farà aquesta recollida són aquells que estan adherits al servei de recollida de restes vegetals de la Noguera. Són Àger, Albesa, Algerri, Les Avellanes i Santa Linya, Balaguer, Bellmunt d'Urgell, Camarasa, l'entitat municipal descentralitzada de Gerb, Foradada, Menàrguens, Os de Balaguer, Penelles, Preixens, La Sentiu de Sió, Térmens, Torrelameu i Vallfogona de Balaguer. Per poder gaudir del servei cal demanar-lo com a màxim fins dimecres dia 8 de gener. La sol·licitud s'ha d'adreçar a l'àrea de residus del Consell Comarcal de Noguera al telèfon 973-44-8933 o enviant un correu electrònic a l'adreça residus@ccnoguera.cat amb les dades següents: recollida, arbre de Nadal, nom, adreça, municipi i nucli en cas que sigui necessari. Dins l'àmbit de successos destaquem que els Mossos d'Esquadra detenen un home per sostreure aspersors a la Noguera. Entre setembre i novembre va sostreure 1.050 aspersors al Gerri i al Besa. D'altra banda, prop de 90 anys de presó per narcotràfic per a 31 persones vinculades a tres clans familiars de Balaguer. L'Audiència de Lleida els imposa multes de gairebé 7 milions d'euros arran d'un pacte de conformitat entre Fiscalia i Defenses.
Aquesta és la condemna que l'Audiència de Lleida va imposar el passat divendres a 31 persones vinculades a tres clans familiars de Balaguer i que van ser arrestades al maig de l'any 2021 arran d'una investigació dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil. El judici havia de durar diverses setmanes, però finalment la Fiscalia i les Defenses han arribat a un acord de conformitat per aplicar-los els atenuants de dilacions indegudes i drogoaddicció i reduir-los la pena. La sentència ha establert condemnes d'entre un any i 6 anys i 3 mesos de presó. Durant l'operatiu es van confiscar 20 quilos de cocaïna, 12 d'heroïna, 1,2 quilos de MDMA i 55 de marihuana. Durant la vista de conformitat a l'Audiència de Lleida, on s'ha desplegat un fort dispositiu dels Mossos d'Esquadra, una de les acusades ha quedat absolta. A més, un altre individu no s'ha presentat a les dependències judicials i continua encausat per aquests fets. D'altra banda, 8 dels condemnats estaven en presó preventiva i en alguns casos les defenses han demanat la suspensió de la privació de llibertat. D'altra banda, agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, van detenir el passat dia 16 de desembre un home de 30 anys com a presumpte autor de 5 furts. La detenció ha resultat d'una investigació oberta a principis de setembre després de produir-se diferents furts d'aspersors en finques agrícoles del Gerri i el Besa. Concretament, entre els mesos de setembre i novembre es van produir 5 furts que van sostreure 1.050 aspersors en finques d'aquests dos municipis. Arran d'aquests fets es va obrir una investigació per tal d'esbrinar la seva autoria. Paral·lelament, el passat 2 de novembre, una dotació policial va interceptar un vehicle que transportava 140 aspersors quan es dirigia a una deixalleria per tal de vendre'ls. Els agents van intervenir tot aquest material per tal d'esbrinar la seva procedència. Durant la fase d'investigació, els agents van comprovar com aquesta mateixa persona havia venut a la mateixa deixalleria durant els darrers mesos 1.116 aspersors en 7 transaccions diferents. Finalment, els investigadors van aconseguir relacionar aquest individu amb l'autoria dels 5 furts i el passat 16 de desembre el van detenir a Alfarràs. El detingut va quedar en llibertat després de declarar a la comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan sigui requerit.
I en l'àmbit econòmic i social destaquem que amb motiu de les festes nadalenques, l'Agència Catalana del Consum del Departament d'Empresa i Treball ha iniciat la campanya Per Nadal Tot és cuina foc lent, amb consells pràctics per posar en valor el consum reflexiu, crític i sostenible en aquesta època de l'any en què tradicionalment els consumidors fan una major despesa.
El consell principal per tal d'evitar les compres compulsives o poc meditades és planificar. Per aquest motiu, és preferible fer una llista del que es necessita i comparar els preus i la qualitat dels productes en diversos establiments per triar aquells que més s'adaptin a les necessitats i al pressupost familiar. A més, comprar amb antelació permet trobar millors preus, ja que pels vols de Nadal els preus, especialment de l'alimentació, solen pujar. Un altre aspecte important, sobretot pel que fa als regals, és informar-se de la política de canvis o devolucions dels establiments comercials abans de comprar-hi. Les botigues presencials no estan obligades a acceptar-los excepte que ho anunciïn o que el producte no estigui en bon estat, ja que es tracta d'una deferència comercial. Si els accepten, han d'informar de les condicions per fer-ho, en quin termini, si hi ha limitacions i si es farà la devolució dels diners o bé per mitjà d'un val de compra que pot tenir o no data de caducitat. En el cas de les compres per internet, és a dir, a distància, els consumidors tenen el dret de desistiment que permet retornar els productes en un termini mínim de 14 dies des que els rebem, excepte en el cas de productes personalitzats o fets a mida, productes perishables, com ara aliments, o els serveis que es presten en una data concreta. I en tots els casos cal conservar els tiquets o els justificants de compra, ja que són la garantia i un element imprescindible per poder fer qualsevol reclamació en cas de disconformitat. La sostenibilitat és un dels principis fonamentals del consum responsable. Per això l'agència recomana el consum de productes fets a l'entorn més proper, ja que d'aquesta manera es reforça l'economia local i s'ajuda a reduir la contaminació que produeix el transport de productes des de zones més allunyades. També es pot celebrar un Nadal més respectuós amb el medi ambient si s'eviten embolcalls i envasos innecessaris o bé es reciclen dipositant-los als contenidors corresponents.
L'Escola Pia de Balaguer ha posat aquest cap de setmana en escena les dues esperades funcions dels Pastorets de Josep Maria Folch i Torres, que han estat tot un èxit de públic i participació. Les representacions celebrades al Teatre del Centre han consolidat aquesta tradició nadalenca que l'escola va recuperar l'any 2018 i que cada any suma més implicació de la comunitat educativa. Segons el director de l'obra, Àlvar Llobet, les expectatives s'han complert àmpliament. Llobet ha destacat que aquest any es volia donar un nou impuls al projecte pedagògic dels Pastorets i els resultats d'aquest cap de setmana confirmen que es va fer amb la direcció correcta.
Les sensacions que nosaltres tenim han estat que les expectatives han estat acomplertes totes elles, no? Nosaltres teníem la pretensió aquest 2024 de reimpulsar el projecte dels Pastorets i crec que això s'ha aconseguit abastament. Hi ha hagut èxit de participants, hi ha hagut més de 90 alumnes de l'escola implicats en aquest projecte dels Pastorets, la qual cosa vol dir que el gruix de la comunitat educativa implicada en aquesta representació doncs, ha augmentat, no? També han funcionat molt bé les noves escenografies, la nova il·luminació i també hem potenciat la nova imatge corporativa dels Pastorets de l'Escola Pia, i això és un punt que també ens agrada destacar, no? I finalment, l'èxit de públic. Aquest any hi ha hagut una molt bona acceptació per part de la ciutadania de Balaguer pels Pastorets de l'Escola Pia, i això només fa que reforçar-nos en la nostra idea d'ampliar aquest projecte i de cada any anar-lo consolidant amb novetats. De manera que nosaltres estem molt satisfets de com ha anat el projecte dels Pastorets de l'Escola Pia aquest 2024.
Entre les novetats d'aquesta edició han destacat els decorats renovats, creats sota la supervisió de l'escenògrafa Maria Montseny, i una nova il·luminació que ha portat frescor i dinamisme a l'escenari. A més, s'ha estrenat una nova imatge corporativa. El públic ha respost amb entusiasme a aquesta nova direcció del projecte. Les dues funcions han tingut una gran acollida i han comptat amb un teatre ple de famílies i amics que han volgut gaudir d'aquesta proposta nadalenca. Els Pastorets no només han estat un espectacle teatral, sinó també una eina educativa que ha permès als alumnes treballar en equip i explorar la creativitat en àmbits diversos. I continuem parlant de teatre perquè el Teatre de Balaguer ha estat escenari aquest passat dissabte del Cagasoca i l'arribada de les Llamineres.
L'activitat s'ha iniciat amb l'espectacle La Botigueta de Tanaka Teatre, una proposta sobre consum responsable i sostenibilitat, per tal de fer recordatori i prendre consciència per als propers dies que ens venen de Nadal i Reis. Seguidament han arribat les Llamineres. Elles han estat les encarregades d'acompanyar els infants per fer cagar la soca, que ha obsequiat a cada nen amb una joguina i dolços. Les Llamineres, personatges divertits de l'imaginari, també participaran en la cavalcada de Reixos del 5 de gener. Imma Montoliu, tècnica d'educació de la Paeria, ha destacat la gran participació en aquesta activitat familiar consolidada, que marca l'inici de les activitats familiars de Nadal a Balaguer.
És una activitat que està totalment consolidada, ja portem uns quants anys fent-la. Els infants de la ciutat ja saben que és la primera activitat abans de començar totes les activitats de les festes de Nadal fora de les escolars, que les vam acabar també aquesta setmana, amb visita de pageses, la pipa i tot això. I ara ja doncs, ens ve el Cagasoca, la veritat és que hi ha hagut molta gent, el teatre està força ple, llavors hem donat tret de sortida a les Llamineres, que són les que quan acaben de fer el Cagasoca els hi donen les llaminadures als infants, i bé, una activitat que sempre es fa el dissabte abans d'entrar a les festes de Nadal, i després ja d'aquí, doncs res, convidar totes les famílies a que ens trobaran al Cosmolúdic amb moltes activitats, amb obres de teatre també cada tarda, a l'igual que aquí, que abans del Cagasoca, se fa una obra de teatre, que aquest any ha sigut La Botigueta, que és del Tanaka Teatre, que és una miqueta referenciada a tot el tema del consumisme, que ara aquests dies de Nadal i així, tot el que és el tema del consumisme, els plàstics i tot això que hauríem de tenir cura, i bueno, és una miqueta també per sensibilitzar els infants, que he de dir que, vista l'obra, molts infants ja estaven sensibilitzats amb el tema, doncs per acabar de potenciar-ho.
Les activitats familiars nadalenques seguiran el proper divendres 27 de desembre, en què la Pipa rebrà els infants al Museu de la Noguera i al vespre arribaran els carboners. El 4 de gener les pageses visitaran el Cosmolúdic com a prèvia a la cavalcada.
I abans dels esports, acabem aquest bloc cultural amb dues propostes d'aquest passat cap de setmana a comarca. Cubells ha celebrat aquest dissabte la segona edició del Mercat de Nadal. El mercat va obrir d'11 a 9 de la nit a la plaça Sant Julià, dins del bosc de la Muralla, i va comptar amb una vintena de parades amb productes gastronòmics i decoració nadalenca. També durant tot el dia es van organitzar diferents activitats familiars i tradicionals, com tirada de bitlles, tastos gastronòmics a càrrec de diferents associacions i establiments de restauració, a més de tallers infantils, la visita especial del Pare Noel o la tradicional cagada del tio. La jornada va tancar amb un ambient festiu gràcies al tardeig musical de Nadal, amb una canta de Nadales i un berenar amb coca i xocolata calenta. D'altra banda, també Castelló i Farfanya ha celebrat el seu mercat de Nadal. Ha estat aquest diumenge a la plaça Major. L'esdeveniment, que arribava a la segona edició, ha ofert als visitants una àmplia gamma de productes casolans i artesanals, locals i comarcals. Al migdia, els més petits van poder gaudir, a més, de la visita especial del Patge Reial, que va recollir les cartes de Nadal de tots els infants. Amb aquesta fira, Castelló i Farfanya vol ser un punt de trobada més de la comarca de la Noguera per gaudir de l'artesania local i les tradicions nadalenques, afavorint la creació d'un ambient festiu i comunitari.
Ràdio Balaguer, serveis informatius, esports.
Obrim la secció esportiva, comencem parlant avui de futbol del Club Futbol Balaguer, que ha tancat l'any amb un empat a 1 contra la Terrassa en un partit que es va disputar aquest diumenge al Municipal de Balaguer. Les condicions meteorològiques, amb un fort vent, van dificultar el joc i van marcar el desenllaç del duel. El Terrassa, amb el vent a favor, es va avançar al minut 13, però l'equip balaguerí no va baixar els braços i va mantenir la pressió. De fet, al segon temps, quan es van girar les tornes i el vent bufava a favor, Aleix León va aconseguir l'empat. Va ser al minut 83. Tot i generar nombroses ocasions clares de gol, el Balaguer no va poder convertir-les en avantatge. Amb aquest resultat, doncs, els de Josete sumen un punt que els deixa quarts a la classificació amb 24 punts, a 8 del líder i a només 2 del tercer lloc. D'altra banda, el juvenil del Club Futbol Balaguer va perdre. Ho va fer per 3-1 en la seva visita a Sant Cugat, a veure el Sant Cugat Futbol Club B. Després d'un empat a 1, que es va mantenir fins al minut 78, els locals van aconseguir marcar 2 gols més, tancant el marcador amb el tercer al límit del temps reglamentari. Els balaguerins tanquen l'any com a cuers del grup, són els cuers del grup 3 de la preferent juvenil, tot i que amb la voluntat de millorar en la segona part de la temporada. I parlem també de bàsquet, en primer lloc del Teixidor Associats, que es va deixar el dissabte els punts en joc en l'últim partit de l'any, que va disputar la pista del Pia Sabadell. Ho va fer perdent per 49-59. Els balagrins van anar a remolc des del primer període, tot i que per una diferència molt ajustada, amb parcials de 12-15, 29-32 i 41-42. L'últim període, però, va ser determinant i els rivals van anar sumant punt a punt, tir a tir, fins al definitiu resultat de 49-59, que deixa el Balaguer 11 i amb 4 derrotes consecutives. El femení, en canvi, va tenir millor sort i va guanyar 47-54 a la pista del CC de Nou Barris, a Barcelona. Les balagrines van ser capaces de recuperar un partit molt advers, que les locals van començar dominant per 18-10 al primer període i 28-23 a la meitat del temps de joc. A partir del tercer període, les de Jordi Caufapé van anar recuperant punt a punt i en els últims minuts clau van fer un gir al marcador, des d'un 47-40 fins al definitiu 47-54. Amb aquest resultat, amb aquesta gran remuntada, acaben l'any onzenes, enganxades a tots els equips de la part mitjana i, de fet, estan a només 3 punts de les terceres classificades.
I arribem al final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer una ullada als titulars dels diaris, començant pel diari Segre, que destaca en portada més de 10 milions de loteria. La Pobla va repartir aquesta quantitat, de la qual 6 milions van anar a parar a un restaurant de Baró. El tercer premi també deixa a Lleida, Mollerussa i la Seu d'Urgell un total de 650.000 euros. Destaca també aquest rotatiu que el Parc del Reguer de Tornabous té, per tercer any consecutiu, un pessebre de material reciclat. I en l'àmbit esportiu, el Lleida guanya l'Andrax 3-0 i és en zona de play-off. La Mañana, per la seva banda, destaca també amb fotografia de portada el sorteig de Nadal, que reparteix 10 milions a la Pobla de Segur. El mateix tercer premi també deixa a Mollerussa 500.000 euros. En l'àmbit esportiu, destaca que l'Atlètic Lleida acaba l'any amb una victòria contundent davant del Manresa 3-0. I en les seves pàgines interiors també es fa ressò de que impulsen a la Vall Fosca allotjaments per a persones amb paràlisi cerebral. Finalment, el Punt Avui destaca com a gran titular un Nadal inclusiu. Aquestes festes, carregades d'estímuls i ritus socials, són un repte per a persones amb addiccions, trastorns i discapacitats. També es fa ressò de la rifa de Nadal, que diu esquiva a Catalunya i generosa amb Madrid, i que uns sensors contenen el risc de possibles despreniments a Sant Miquel del Fai. Ara sí, amb aquest repàs als titulars dels diaris, donem punt final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabeu de passar un bon dilluns.